Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Els artesans del Pirineu.
Tasta'ls tots amb els tiquets degustació dins de la mil·lenària Fira de Sant Armengol. Torna als orígens. Si el formatge torna boig...
Aquest cap de setmana vine a la Seu d'Urgell, la capital del formatge.
Si ets dels que ho viuen tot al màxim, a AXA Salut tenim una cosa per tu. Fins a un 25% de descompte en la teva assegurança de salut. A més, et regalem la cobertura dental. Que la teva salut no faci esperar la teva felicitat. AXA, la millor assegurança de salut segons la consultora Cronos. Informa-te'n a AXA.es o visita les nostres oficines.
El més difícil de fer el manteniment del teu Peugeot serà triar destinació. Fes el manteniment amb lubricants total al teu servei oficial Peugeot i podràs aconseguir una de les 20 escapades de cap de setmana que sortegem. Consulta les condicions a mantenimientopeugeot.es. Servei postvenda Peugeot. Keep the motion. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
A Freedom hem recuperat les aromes que es perdien en treure'n l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom. Encara més sabor.
Hi ha cobertures i cobertures. Hi ha promos i promos. Verti o fals? Calcula la teva assegurança de cotxe o moto en 3 mesos gratis a Verti.es i et guardem l'oferta 6 mesos.
Afegeixes una pàgina a favorits, el nou de l'oficina, el grup Afterwork, i ara també pots afegir els teus altres bancs a l'app de BBVA. Simplifica. Afegeix i controla els teus altres bancs sense sortir de l'app líder mundial en banca mòbil durant 3 anys seguits. BBVA. Creant oportunitats.
Torna al Saló del Caravaning i a Volkswagen estem més preparats que mai. Vine a l'estand Volkswagen del 12 al 20 d'octubre i descobreix les últimes novetats. L'esperat llançament del nou Gran California i també l'exclusiva, el California Outdoor. Una edició limitada amb un equipament únic, de la que només se'n faran 100 unitats. No t'ho perdis, t'hi esperem.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Llegeixes la sigla TAE i no saps ben bé què significa. Segurament és alguna cosa en anglès. O la test de Tutti Frutti, ni idea. A Bankia hem creat altres sigles, com ara EAQB. Estic aquí quan vulguis. Que es recorden millor i serveixen per dir-te que et posis en contacte amb el teu gestor quan el necessitis. Bankia. Així de fàcil.
El típic llibre de fantasia amb el típic drac i amb el típic príncep d'un regne molt llunyà.
Que la no tan típica princesa allibera sense ni baixar del seu nou BMW Sèrie 1. Nou BMW Sèrie 1, amb acabat M Sport de regal. Mai seu més. Condueix-lo des de 29.250 euros, finançant amb BMW Bank fins al 31 de desembre.
T'agrada conduir?
El per què de tot plegat.
Les 9 tocades, les 9 i 2 minuts, torno a repetir, RAC1, a partir del moment que sàpiga la sentència, farà com sempre hem fet, una programació especial, que girarem tota la... Si ara em dieu, què farem? No ho sé. Qui sereu? No ho sé. Està tot previst, però serà allò de... apretar la tecla.
Algú?
Moment. No, no, per dir que la ràdio sí que algú ho sap. El que encara no ho sé sóc jo, entre altres coses, perquè veurem com evoluciona, perquè ens han dit avui, però no sabem si serà a les 9, alguns diuen ara, uns altres diuen a les 11, uns altres
no,
diuen... Què és, Marius?
No ho sé, jo parlo per boca dels meus companys de la redacció de Madrid i concretament de Joan Maria Bonet, que ahir m'explicava, em va trucar ahir al vespre i em deia que el que sembla és que un cop hagin signat tots, el que faran és enviar 3 funcionaris segurament en tren a cada una de les presons i cada un d'aquests funcionaris portarà un llapis de memòria. Aquell llapis de memòria hi haurà la sentència i d'aquesta manera el que intentaran és que a tots els condemnats o no condemnats, els empresonats, els hi arribi la informació al mateix temps i no hi hagin més filtracions de les que hi han hagut. És a dir, aquest seria el procediment. Vol dir que si signen pel matí, que és lo lògic, si no hi ha més discussions i signa pel matí, el que podria passar és que 3 hores després ja estiguessin aquests funcionaris a les diferents presons on hi ha presos catalans, no? I podríem anar, jo diria, al voltant de les 2 del migdia, cap a aquesta hora. Aquesta seria, diguem, a partir, diguem, de la lògica, el que podria passar. Ara, si a l'hora de la veritat hi ha un jutge que encara vol revisar no sé què, o vol canviar una frase, una línia, una coma, doncs tot això, clar, podria anar enrere, no? Però aquest seria un escenari, un possible escenari considerat.
Quan deies que estaríem preparats de RAC1, vull dir que... És a dir, que estem preparats, sí. Que està previst, sí. El guió, no.
No el
sé. També he de dir que... Jo sense guió ja m'hi trobo bé, també ens hem d'enganyar, i aquesta ràdio s'hi trobo bé sense guió. Per tant, anirem explicant el que passi a tot arreu, on passin coses que em dius, on passaran? No sabem. Sí sabem on estan passant ara. On estan passant ara. Avui és un mal dia d'opinió, entre altres coses, perquè les opinions són prèvies a alguna cosa que no sabem. És a dir, sí que hi ha una cosa que sabem, que hi ha hagut molta filtració, i que ara en parlarem, però... Deixa'm dir, anem als llocs on hi ha notícia a hores d'ara, o previsible notícia prèvia. Primera, Mar Poyato, des del Tribunal Suprem. Alguna novetat?
Bon dia. Doncs és ara a les 9 del matí quan està previst que els magistrats signin aquesta sentència. De fet, ja han arribat tots. Manuel Marchena ha arribat a les 8:20, tot just després ho han fet la resta. Andrés Martínez Arrieta arribava caminant pel parc amb papers a les mans. També ho feia Luciano Varela, que de fet viu per aquí a prop. Ja hi són tots. Ara és quan han de signar aquesta sentència i després, com ara comentava el Màrius, doncs llavors seran els funcionaris que s'acostin a les 3 presons on hi ha els presos i els hi portin aquesta sentència. Per tant, no hi ha hora oficial, però sí que es calcula aproximadament que la sentència es pot fer pública de cara al migdia.
De cara al migdia. Per tant, vol dir que hi haurà... No patim secretisme, però és una paraula que ara sembla broma. I s'intentarà que hi hagi secretisme fins al migdia, no?
S'intentarà. El problema serà controlar un cop aquesta sentència arribi als advocats. Llavors ja no, veurem si es filtra, si no es filtra, si tots ens assabentem a l'hora. Aquí el Suprem està tot preparat. És un dia com el de grans esdeveniments, perquè hem entrat per la porta que entràvem quan hi havia el judici. Som a la sala, a la biblioteca, on estava habilitada per seguir el judici. Estàvem tots els periodistes. Està plena de periodistes que esperen des de primera hora i esperem doncs que tots ens en puguem assabentar a l'hora, però evidentment aquestes filtracions no es podran controlar.
Avui aquest matí el davantal parlava de flatulències supremes, del gas que han deixat anar des del Tribunal Suprem a l'hora d'escampar, m'atreviria a una quantitat de mitjans de comunicació terribles, en quantitat, vull dir, sense donar números, si ja donar pistes clares del que passarà en aquesta sentència. Per tant, no sé si això a Manuel Marchena li ha agradat gaire.
Ell deia que estava molest. Això és el que va explicar dissabte en aquesta recepció que es va fer al Palau Reial amb motiu del 12 d'octubre, amb totes les autoritats i tots els poders de l'Estat. Finalment ell hi va anar, i era un dubte de si aniria o no després de tot el que havia passat i després de tot el que s'havia filtrat, i sí que hi va anar i va comentar als periodistes doncs això, que estava molest per totes aquestes filtracions que hi havia hagut, perquè diu que la seva intenció era mantenir el secret fins al final. De fet, hi ha hagut secret fins ara, vull dir, fins tan sols pràcticament 2 dies abans de saber quin és el contingut d'aquesta sentència, no s'havia filtrat pràcticament res. Per tant, veurem què passa ara en aquestes properes hores, que són les crucials, doncs, per conèixer el contingut oficial. Ara ja sí que serà contingut oficial d'aquesta sentència.
Molt bé. Tu mateixa, Mar, com sempre.
Sí, demanaré pas.
Sí, demana pas. Fins ara, Mar, anem parlant, aquesta hora el que crida molt l'atenció és l'ampli desplegament policial i infraestructures estratègiques per la mobilitat del país, com anem explicant aquí al Món RAC1 des de les 6 del matí, com pot ser l'aeroport del Prat, l'estació de Sants a Barcelona o l'estació del TGV Girona. La policia ha blindat els accessos a l'aeroport del Prat i només hi pot entrar qui mostra la targeta d'embarcament. A les portes de l'aeroport hi tenim el Josep Ferrer. Continuen tancats i vigilats els accessos?
Doncs sí, Jordi, però val a dir que diguem, hi ha dues maneres d'accedir a l'aeroport per a aquells que hagin de viatjar. Una diria que és més senzilla que l'altra. Per exemple, nosaltres ens trobem ara a la zona de la terminal de facturació, la zona de Welling, diguem-ne, a la part central de la terminal. Aquí és l'únic lloc on es pot accedir per a les persones que hagin de viatjar. Hi ha dos policies a cadascun dels dos accessos, dos policies nacionals. És la Policia Nacional i no els Mossos d'Esquadra qui avui està controlant aquests accessos. I aquí, en principi, no estic veient que demanin targetes d'embarcament ni cap document. És a dir, que la gent que vingui acompanyada en vehicle privat, que vingui amb autobusos de línia, amb autobusos discrecionals o en taxi, no té cap problema per accedir, no ha d'acreditar res, almenys no estic veient que estiguin aturant cap persona. Ara bé, si vas amb cotxe i deixes el cotxe dintre del pàrquing o arribes amb metro, sí que tots els accessos per arribar a la zona de sortides de la terminal et demanen doncs, que tinguis la targeta d'embarcament i en el cas dels treballadors els demanen les credencials o algun document que demostri que venen aquí a treballar i no pas a passar l'estona, per dir-ho d'una altra manera. Per tant, diguem-ne que hi ha hores d'ara dues maneres d'accedir. Per a seguretat, recomanem a la gent que vingui amb temps suficient a l'aeroport i, sobretot, que portin la targeta d'embarcament o algun document que acrediti que han de viatjar.
Gràcies, Josep. Des de l'aeroport del Prat, un altre dels punts neuràlgics de la mobilitat que també està blindat per la policia és l'estació de Sants de Barcelona. Nil Sant Martí, això dificulta l'accés als usuaris habituals de Renfe, evidentment.
Doncs sí, una mica d'afectació sí que hi ha, perquè cal tenir en compte que per entrar i sortir ara mateix de l'estació de Sants s'ha de passar per un passadís fet per furgones policials i per agents antiavalots i tots els qui volen agafar un tren d'alta velocitat, tant els que van a Madrid, Saragossa com al País Basc, han d'ensenyar tant el bitllet per demostrar que efectivament tenen plaça reservada en un d'aquests trens i a més en alguns també se'ls demana la documentació, el DNI. Tot plegat un dispositiu de més d'un centenar d'agents policials, hem calculat que hi ha entre 15 i 20 furgones d'entre els Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola, més o menys a parts iguals fent aquest dispositiu. I com es distribueixen per l'estació? Doncs els Mossos controlen tota la part exterior i també el vestíbul de Rodalies i el que és la part restringida on només es pot accedir, com dèiem, amb bitllet i on també es demana la documentació, aquesta zona que és la d'alta velocitat, en aquesta són els efectius del cos de la policia espanyola qui controlen. L'altra afectació també, com que està tota aquesta zona acordonada d'alta velocitat, hem de tenir en compte que l'accés al metro també és a la zona d'alta velocitat, just al costat, i això fa que tampoc es pugui entrar al metro des de l'estació. S'ha d'anar al carrer de Numància, a uns 250 metres a l'exterior, a buscar el metro i fer tota la volta per allà. Afectacions n'hi ha hagut mínimes, alguns petits retards de trens d'alta velocitat. Per què? Perquè com que els controls són força exhaustius, primer per entrar a la zona del vestíbul i després els típics controls que ja sé que hi ha habitualment per entrar als trens AVE, això fa que molta gent doncs hagi arribat a l'andana una mica més tard de l'hora de sortida del tren i aquests trens van amb un mínim de retard. Per tant, un dispositiu molt gran amb algunes afectacions, però que realment doncs a hores d'ara està equipat per no res, perquè sí que hi ha molt de tràfic, l'habitual de viatgers, però no s'ha produït cap protesta fins ara, Jordi.
El dispositiu policial també es fa notar a Girona, a l'estació del TGV, i tenim l'Elisabet Don. Està blindat l'accés a l'estació, Elisabet?
Doncs sí, ho portem dient des de la primera hora del matí. Desenes d'agents de Mossos i policia espanyola blinden aquesta estació de Girona. Un dispositiu al que hem de dir que s'hi sumen també un bon grapat de vigilants de seguretat privada, a més dels habituals, si més no. L'edifici més protegit amb diferència, el del tren d'alta velocitat, és allà on passen els trens, però també on hi ha l'accés de l'estació d'autobusos. Allà hi tenim furgones bloquejant dues de les tres entrades i aquesta tercera és per on la gent passa i tot i que no els hi demanen individualment que mostrin cap tipus de bitllet ni res, sí que estan molt atents de qui entra i qui surt. Una situació que, si més no, descol·loca una mica els habituals passatgers, però que no es mostren molestats en aquest sentit. Recordem que és una imatge que recorda altres dispositius que s'han fet, per exemple, en el passat aniversari de l'1 d'octubre, i és que aquesta és una de les infraestructures més estratègiques de la ciutat de Girona.
Res, Elisabet. Donem un cop d'ull també al trànsit, a veure si d'alguna manera es nota abans de la publicació de la sentència. A la xarxa viària catalana, des del RAC, compta cotxes com cada matí, la Bernat Martínez. Bernat?
Bon dia. Doncs derivada d'aquesta presència policial més forta, de moment no s'observa cap incidència. Sí que és veritat que la via C31 encara arrossega forces aturades, però també hi ha hagut un accident aquest matí. Aleshores, creiem que encara és més derivat d'accident que no pas d'incidència de la presència policial. També aquests problemes encara molt presents, més enllà de l'hora punta de retencions a la corona Barcelona, a la C32, Esplugues, a tocar amb l'enllaç amb la ronda a dalt, 3 quilòmetres de cua sentit nord, i a l'autovia 2 també amb dificultats a Sant Feliu de Llobregat, 5 quilòmetres de retencions direcció Lleida, també amb molta densitat, com dèiem, a la zona del Baix Llobregat, també als accessos nord, com és la C58 i les vies del Vallès, i a les dues rondes encara amb cues en els dos sentits. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Ara, només a Norauto, et regalem fins a 40 euros en carburant amb els teus pneumàtics Continental i Uniroyal. Recorda, fins a 40 euros en carburant.
Consulta condicions a Norauto.es.
Si voleu seguir la jornada d'avui o bé ens voleu enviar informació, fotografies, vídeos, etc., el que estigui passant, ho podeu fer a través de l'etiqueta del Twitter Sentència RAC1, Sentència RAC1, o bé a través de missatges o notes de veu al WhatsApp del Món RAC1, al 669-10-10-10. Fa uns moments, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estat a Ràdio Nacional d'Espanya, i concretament ha estat a Ràdio 4, i n'ha parlat del que... i ha explicat que al govern espanyol no han agradat gens les filtracions.
Bueno, vamos a esperar a la sentencia, cuál es la sentencia realmente, su alcance, y podremos determinar si esas filtraciones son en realmente se tienen algo que ver con la realidad de la resolución o no tienen nada que ver. En todo caso, evidentemente, a cualquier magistrado, cualquier filtración de una resolución judicial, y por las razones que te he dicho, no nos agrada. Es decir, más bien nos molesta, porque somos conscientes, vuelvo a decirlo, que los destinatarios primero de la misma son las partes procesales y dentro de las partes los acusados.
Això és el que està passant a hores d'ara. Això és el que està passant des dels diferents llocs on tenim gent de RAC1 enviada, començant per les portes, just les portes del Tribunal Suprem, continuant pels llocs on hi ha en aquests moments un ampli desplegament policial, i seguint també per el que estan dient alguns dels protagonistes, com és el cas de Fernando Grande Marlaska, arran d'això que és notícia en les últimes setmanes, com han estat les constants filtracions que hi ha. No sé què deia el Tian Riba, perquè estàvem veient la televisió i hem vist Antonio Baños declarant el dia de la declaració.
No, però estic aquí, mama.
Estem fent una cosa inèdita, que és fer l'avantmatx d'una sentència. Jo, francament, no ho he vist mai. No per tu, sinó perquè tot és tan estrany.
T'he de dir una cosa. Si no hi ha sentència, el programa continuarà igual. És a dir, el Segurola vindrà a parlar de les bambes dels atletes canyans, i de les 11 parlem de sèries.
No era una crítica. Era senzillament que és veritat que és una situació molt estranya. No, llavors, estem fent això i hem vist, com que tothom ho està fent a Telecinco, sortir el Baños, i he pensat, com deu tenir el Baños, que dels aquí presents és l'únic que ha declarat davant de Marchena, perquè la Pilar no la van deixar declarar, com deu tenir la seva cosa legal, perquè Marchena va dir atenga-se les conseqüències, no? Si no m'equivoco,
van amb calma, també
no t'ha arribat res?
Res, vam fer un recurs
però et van demanar alguna cosa?
Bueno, ens van... Sí,
va ser un recurs? A què va ser un recurs?
A un paper pel qual iniciaven un procediment contra l'Eulàlia i contra mi. Vam fer un recurs. Crec que aquest recurs estava com que el volien desestimar, però després va vindre a l'estiu i van dir que estan de vacances i, en fi, no sé.
Dir el que estan filtrant ja o no? Perquè això em sembla bestial. L'Espanyol acaba de publicar que el Suprem condemna a Oriol Junqueras a 13 anys de presó i a 9 a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez. Reitero que és una informació de Maria Peral a l'Espanyol, que parlaria d'això. És a dir, quedaria molt allunyada del que demanava la Fiscalia, que eren 25 anys de presó, però és superior a la que va demanar l'Advocacia de l'Estat, que eren 12. Per tant, serien 13 anys per Oriol Junqueras. Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, 12. Per sedició i malversació. En canvi, Joaquim Forn i Josep Rull han estat absolts de malversació al no haver-se aprovat el desviament de fondos dels seus departaments d'Interior, Territori i Sostenibilitat. La Carme Forcadell, que va ser presidenta del Parlament de Catalunya, 11 anys i mig de presó. Recordem que l'Advocacia de l'Estat demanava 18 anys. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 9 anys. I els tres acusats que podran celebrar el fallo judicial són Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, que se'ls demanava 7 anys de presó per la Fiscalia i també per l'Advocacia de l'Estat, i només han estat trobats culpables per desobediència, per tant, continuaran fora. Ni la pena de multa i inhabilitació que ha recaigut sobre ells no és en el seu cas especialment rellevant, perquè els tres es van apartar ja de l'exercici de càrrecs públics. Aquí hi ha dues informacions. Primer, el que diu l'Espanyol, si ens hem de creure. Aviam, Marc Poyato, des del Tribunal Suprem. Marc, li donem veracitat o no, això?
A veure, jo he de dir que és Maria Peral, és una periodista que porta molts anys a tribunals i és veritat que ha tret moltes exclusives i que sempre han sigut veritat. Jo apunto per esperar el veredicte oficial, que és el que ens toca, esperar que ens ho comuniquin de forma oficial i llavors sí, ja donar-li credibilitat. Però clar, aquí estem a la sala de premsa, estem tots una mica esturats per aquesta filtració, perquè ningú en sap res. Ella no hi és, Maria Peral no hi és, per tant, això ho devia tenir, suposem que des d'ahir, perquè avui no hi és aquí, i en fi, estem tots una mica, sí, molt parats, des del servei de premsa i de comunicació del Suprem també, perquè doncs, no s'esperaven que això passés, però en tot cas, sí que és veritat que Maria Peral, les vegades que ha filtrat i ha publicat coses, doncs han sigut veritat.
Va. Per tant, el que diu aquesta informació de la Maria Peral a l'Espanyol és que no va ser rebel·lió, per unanimitat la sala del Suprem ha descartat condemnar per aquest delicte qualsevol dels 12 acusats. 4 d'ells han estat considerats responsables de delictes de sedició i malversació de fons públics, 5 de sedició i els 3 restants únicament de desobediència als tribunals. La sentència imposa la pena més dura a Oriol Junqueras, 13 anys de presó. Junqueras ha estat considerat pel Suprem dirigent de la sedició agravada per la seva condició d'autoritat. La pena que, repeteixo, segons Maria Peral a l'Espanyol, abans aquesta sentència, la pena que haurà de complir està molt allunyada del que demanava la Fiscalia, que eren 25 anys de presó, però és superior en un any al que demanava l'advocacia de l'Estat, concretament Seoane, que et demanava 12. La sala ha acollit la qualificació jurídica proposada per la representació jurídica del govern, sedició i malversació de fons públics, però totes les penes imposades per aquests delictes són més altes que la reclamava l'advocacia de l'Estat. La sala llença per ella el missatge, segons diu la Maria Peral, de la insuficiente petición de condenas por parte del gobierno. Així, els consellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa han estat condemnats a 12 anys de presó pels mateixos delictes que Junquera. Sedició i malversació, reitero, no és oficial, és oficiós, però Maria Peral diu Marc Poyato, i ara en diu en veu baixa la Pilar Rahola, que és una de les periodistes més ben informades que hi ha amb el tema en judicial aquest, des de fa molts anys.
El que sabem és que en aquest tema tothom ens deia el que publica té la font molt directa.
Val.
Això no vol dir que... A veure, també en Brunet està molt ben informat,
sí,
per
Mar,
exemple.
I per tant, sí.
Però vull dir que en aquest cas hi ha hagut un nivell d'excel·lència en la filtració que denotava, diguem-ne...
Una altra cosa, Maria Peral, em costa molt que agafi i digui... Ara, ara m'han dit...
No. Clar, unes hores, a més
unes hores,
no,
sí.
Vull dir que
no.
Perdona, que acabo. Perdó. Ara en parlem. Els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull han estat absolts de malversació, però en canvi són declarats dirigents de la sedició i condemnats a 10 anys i mig de presó. Carme Forcadell és condemnada a 11 anys i mig. Recordem que l'advocacia de l'Estat amb ella, per canvi, demanava 18 mesos de presó menys. A Jordi Sánchez i Jordi Cuixart se'ls imposa 9 anys de presó com a dirigents de la sedició. La representació del govern demanava per ells un any de presó menys. Per què Sánchez i Cuixart tenen menys presó? Doncs perquè són polítics, podríem dir-ho així, perquè ho són. El que no són, són autoritats. Val? La sala ha optat en tots els casos per nivells dins del que seria la forquilla establerta al Codi Penal. En caps d'ells s'ha omplert la màxima. Recordem que Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila s'enfrontaven a una petició de 7 anys de presó per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per malversació i desobediència i han estat trobats culpables només pel segon degut a la seva implicació en la celebració de l'1 d'octubre. L'alt tribunal... Estic llegint literalment el que diu... tot plegat és imminent perquè el periòdic acaba de publicar que el Suprem crida i la Vanguardia també, als procuradors ja. Perdó, és que m'estan arribant informació per terra, mar i aire, com és previsible en circumstàncies com aquestes. Maria Peral informa a l'Espanyol que el Suprem estableix que els fets que va desembocar en declaració unilateral d'independència des de l'aprovació de les lleis de ruptura pel Parlament, els incidents del 22 de setembre, com la pròpia 1 d'octubre, són un alzamiento público y tumultuario con la finalidad de subvertir el orden constitucional. El Suprem declara així la connexió de la sedició comesa pels polítics independentistes jutjats amb la finalitat inherent a la rebel·lió amb la que han estat acusats per la Fiscalia. Reitero que això és una informació, sembla que 9:15 en diuen des de Palau que pot ser que quan se'ls hi comuniqui acaba de fer un tuit Marcel Mauri, el vicepresident d'Òmnium, dient mitjans de Madrid publicant els anys de presó abans que els presos polítics i les seves famílies en tinguin cap notificació oficial. No hi ha justícia, hi ha venjança. Diu Marcel Mauri, en aquests moments el que s'ha de reclamar és molta paciència i molta calma. Mar Poyat, alguna novetat, Mar?
Doncs sí, ho tenim. Ja tenim oficialment quina és el veredicte d'aquest tribunal i començo a llegir aquestes condemnes. D'Oriol Junqueras, condemnat per delicte de sedició en concurs medial amb un delicte de malversació agreujat per la seva quantia, 13 anys de presó, 13 anys d'inhabilitació absoluta. Raül Romeva, delicte de sedició en concurs medial amb delicte de malversació agreujat, 12 anys de presó, 12 anys d'inhabilitació. Jordi Turull, delicte de sedició i delicte de malversació agreujat, 12 anys de presó, 12 anys d'inhabilitació. Dolors Bassa, delicte de sedició, delicte de malversació agreujat, 12 anys i de presó, 12 anys d'inhabilitació. Carme Forcadell, delicte de sedició, 11 anys i 6 mesos de presó, 11 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta. Joaquim Forn, delicte de sedició, 10 anys i 6 mesos de presó, 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta. Josep Rull, delicte de sedició, 10 anys de presó, 10 anys i 6 mesos de presó, 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta. Jordi Sánchez, delicte de sedició, 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació. Jordi Cuixart, delicte de sedició, 9 anys de presó, 9 anys d'inhabilitació. Santi Vila, delicte de desobediència, multa de 10 mesos amb una quota diària de 200 euros amb responsabilitat personal subsidiària. Meritxell Borràs, delicte de desobediència, multa de 10 mesos amb quota diària de 200 euros amb responsabilitat personal subsidiària. I Carles Mundó, delicte de desobediència, multa de 10 mesos amb quota diària de 200 euros amb responsabilitat personal subsidiària.
Per tant, bé, al marge que això és el que ha anat primer, felicitar-se a Maria Peral, que és qui ha tingut la primera...
No és exacte. Eh?
Què? No és exacte del tot, però bueno, però en mesos estem parlant de 12.
Però, aviam, la filtració... és, o sigui, o tens les dades concretes, exacte, o si no...
Bueno, però la filtració ara ja és igual, no? Ara
jo crec que al sortir això algú s'ha donat més pressa, per entendre's a donar el paper. Entre altres coses, perquè interpreto, això ha arribat als advocats. O sigui, aquesta és la notícia, és així. No havia de... No sé què us explicaven.
Fins a dir que jo deia al principi que la voluntat del tribunal, pel que em deien a Madrid, és que tinguessin primer la sentència els presos, que és el que tocaria. Jo crec que aquí hi ha una cosa que és lletja, ho sento. Jo crec
que... lletja és il·legal, a més, No?
Deixa'm utilitzar...
Sí. Escolta, tenim temps. No ens tallem els uns als altres avui, us demano, perquè avui necessito, jo crec, escoltar-nos uns als altres amb més... Aviam. La primera opinió, Màrius Carol, director de La Vanguardia, què sembla?
Home, les penes són altes. Les penes són altes perquè, com ens deia l'altre dia l'Isabel García Pagán, que jo crec que és de les últimes persones que ha estat a Lledoners, els presos el que pensaven que tot el que fos anar per sobre del dígit, era una pena alta. I això per què? Pues perquè fa més llarga les qualsevol tipus d'aplicació de mesures, diguem, per sortir abans o per tenir permisos, etc. No? Vull dir, 13 anys, 10, 11 anys, 10 anys, bueno, són dos dígits i realment sembla que són condemnes bastant contundents per sobre de les que el seu dia va demanar l'advocacia de l'Estat.
Pilar Rahola.
Què vols que faci? L'anàlisi política? El cabreig personal? El dolor emocional? Què fem? Si en aquests moments em veig bastant incapaç de fer una anàlisi freda, no cal dir, però no sé ni tan sols si ben coordinada. Jo estic sota l'impacte d'una cosa que preveia, que estava convençuda que passaria, però que tanmateix imaginava que no podia passar al segle XXI. A mi em sembla tot plegat una gran farsa, una gran construcció de la mentida. La construcció de la mentida ha esdevingut una gran construcció de la mentida també política, judicial i mediàtica.
i a través de la construcció d'aquesta gran mentida es castigarà a gent extraordinària amb un llarg recorregut pacífic i democràtic que no ha fet altra cosa que fer política abans d'un conflicte polític a penes de presó. És, des del meu punt de vista, la construcció d'un gran fake per poder executar la venjança. I jo estic davant no de penes judicials, estic davant de les penes que un estat implica i perpetra davant d'un poble que ha intentat aixecar el cap i ha intentat fer una cosa tan terrible en el segle XXI com és posar les urnes per veure què feia amb el seu futur. És una anomalia absoluta en qualsevol democràcia del segle XXI. És una maldat democràtica, sense cap mena de dubte. És un abús d'autoritat i, des del meu punt de vista, certament és un cop d'estat. El que ha perpetrat l'estat contra ell mateix i contra la seva democràcia.
Hi ha coses que sorprenen. Per exemple, la duresa que ara comentava el Marius Carol, tret de, llevat de Santivila, Meritxell Borràs i Carles Mundó, que diguem-ho que surten, diguem-ho, ja no entraran, és a dir, això és evident, i que no tenen només els 10 mesos d'inhabilitació, hem de dir que tots tenen doble dígit, llevat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que en tenen 9. Estava a tocar el doble dígit, però a partir d'aquí totes les sentències van a partir dels 10 anys i mig cap amunt. Josep Rull, Joaquim Forn, 10 anys i mig, Forcadell, 11 anys i mig, Bassa, Turull i Romeva, 12, i Oriol Junqueras, com a cap d'aquesta suposada trama, 13 anys. Xavier Fina, Alejandro López Fonte i Antonio Baños. Xavier.
A veure, jo crec que podem estar en desacord o no, per exemple, d'alguna de les paraules que deia ara la Pilar respecte a si el que es va fer era una cosa exemplar des del punt de vista democràtic o no.
No,
si has dit l'expressió de la democràcia...
Això sí.
Sí, això. Aleshores, amb això podem estar en desacord, però jo crec que avui no toca posar l'èmfasi en aquest desacord, diguem-ne, sinó que posa, o com a mínim a mi m'agradaria posar-lo, en l'acord. I l'acord quin és? O què és el que jo opino? Home, que això és una injustícia tremenda, que jo era dels optimistes i, per tant, jo
veig no que serien dos dígits.
Jo no sé si... Vull dir que no sé si per desig o per anàlisi, però jo pensava que seria menys, que, evidentment, sense que jo hi tingui amics a la presó, perquè si no són amics personals no puc dir que ho siguin, però em sap un greu, diguéssim, des del punt de vista humà absolut, perquè ho trobo una absoluta injustícia, i afegeixo que la solució política al problema català en aquests moments està més lluny que fa 3 hores, diguem-ne. O sigui, que està tot més difícil i jo no sé com ens en sortirem, perquè la veritat és que està molt complicat.
A les 9 i 10 diuen que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha informat que agents judicials del Tribunal Suprem han arribat als centres penitenciaris de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses a les 9 i 10, aproximadament, per notificar aquestes sentències a tots ells. La filtració s'ha publicat a les 9:13 i és obvi que estaria des d'abans.
Llavors, la informació que tenia no era tan dolenta, en el sentit, diguem, que volien...
El problema és que el que haurà passat és que amb la filtració hauran avançat la notificació a la premsa. És a dir, a partir del moment que hi ha una persona que posa nom, cognom i pena i sentència, probablement, clar, han arribat, els han donat segur que ho traiem ja tots.
Aviam, la premsa de Madrid funciona així. Aquí hi havia un pacte amb l'Espanyol que ja va treure una informació molt precisa l'altre dia i l'han tingut avui.
Endavant, Alejandro. Josep Rull picava de piular. Josep Rull, si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat els 2,5 milions de catalans que van votar l'1 d'octubre en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa al segle XXI. Ens mantindrem poble. Alejandro.
La clau és el delicte. I si el tribunal ha sentenciat per sedició, les penes estan estipificades, si no podem fer una altra cosa. Els líders de la revolta és entre 8 i 10 anys i les autoritats és entre 10 i 15. O sigui, ells no poden posar un altre tipus de pena, ni poden posar més ni poden posar menys de lo que posa a la tipificació del Codi Penal.
Carme Forcadell al Twitter, la injustícia, abans de seguir d'Alejandro, la injustícia s'ha consumat, Carme Forcadell, la injustícia s'ha consumat, el lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem.
No, al final el que pensaven és que dintre del delicte de sedició podien haver-hi diferents rangs i que podia ser una conspiració, una tentativa, i que això rebaixava les penes. Però dintre del delicte, si ells han provat que s'ha de veure la sentència, jo crec que la sentència haurà estat molt mesurada perquè aquesta sentència acaba a Estrasburg. I no volen que les hi tombin.
Llavors, una vegada sentencien que és sedició, les penes estan en el rang que estan. No poden fer una altra cosa.
Antoni Baños.
No, jo ràpid, també sota l'emoció, un record a les famílies que porten 2 anys de tortura també i que portaran ara una dècada més, no? No sé, la Diana, la Clara, la Txell, en fi. Després, recordar que hi ha 7 presos també innocents, són els 7 del 27 de setembre, que estan un d'ells incomunicats, no els oblidem. I finalment, res més, jo crec que la resposta de la societat catalana està organitzada i ara s'ha d'executar, és a dir, tothom al carrer i ha demostrat que això, les injustícies no poden quedar impunes.
Tien, vols dir alguna cosa o no?
Jordi.
Digue'm, Mar.
No, us anava a explicar que ja comença, ja ha arribat la sentència i comencem a saber detalls d'aquests fets provats. La sala dona per provada l'existència de violència, però diu que no la suficient com perquè hi hagi hagut delicte de rebel·lió. Diu, parlem clar de l'absoluta insuficiència del conjunt d'actes previstos i portats a terme per imposar de dret l'efectiva independència territorial i la derogació de la Constitució espanyola al territori català. Dit amb altres paraules, és violència per aconseguir la sedició, no violència per crear un clima o un escenari on sigui més viable una negociació.
Llavors, moltes gràcies, Marc Poyato, micròfon obert, evidentment, i permanentment amb el Tribunal Suprem, dius, Tian.
No, és que em costa molt a mi també, i no, o sigui, de veritat. Jo sempre considero que són presos polítics, per tant, si he considerat sempre que són presos polítics, això ha sigut un judici polític, i per tant és una sentència política, que és una venjança, és una venjança de l'Estat, i em pregunto què volen solucionar amb això, i l'única resposta que tinc ara mateix és que evidentment amb això no se soluciona res i que al contrari, el que fa és que hi hagi un camí que es va iniciar a Catalunya, molta gent, i que sincerament cada vegada hi ha la sensació més gran que no té cap mena de retorn. O sigui, no hi ha, si volen frenar l'independentisme amb coses com aquestes, amb coses com aquestes no ho aconseguiran. Amb coses com aquestes l'únic que aconseguiran és que no hi hagi retorn. Insisteixo, és una sentència que és una venjança de l'Estat.
Aviam, Màrius Carol.
Bueno, jo vull dir dues coses. Eh? Una a nivell personal, que és que estic trist. Deixa'm dir, és a dir, vosaltres a sobre esteu molt indignats i tal, però jo estic trist. I estic trist perquè jo no sóc independentista, però entenc que aquí hi ha gent que jo coneixo, que he tingut relació, que per la meva feina, que alguns fins i tot de relació personal, i no m'agrada veure que s'eternitza la seva situació. I vull manifestar aquesta tristesa. Ho sé que és un... Segurament la tristesa és una cosa molt individual, però em sembla que és l'única cosa que se m'acut en aquests moments. I després estic preocupat. Estic preocupat, perquè jo crec que... també era una manera, diguem, aquesta sentència era una manera d'intentar buscar una sortida, no? Jo crec que estem en un laberint i aquest laberint no hi ha manera de sortir, estem encallats i jo crec que el país el tenim fràgil, el tenim tou i hagués pogut ser la sentència si hagués estat una altra, hagués facilitat la sortida i una mena de pacte col·lectiu que ens devem tots, no? I ara estem, bueno, pues, sembla que ho deia algun dels companys de la taula, no? Estem més encallats que mai, no?
Sí, deixa'm dir una cosa, Jordi, perdona. Sí, la primera reacció de Pablo Casado, que està allà a Telecinco reaccionant a la sentència.
Previst,
Sí, ho sé, però la primera reacció de Pablo Casado és demanar a Pedro Sánchez que no indulti als líders independentistes catalans. Sí.
Tan malalts.
Què volen?
Tan malalts.
Què volen exactament?
Bueno, guanyar les eleccions.
Així és?
No només.
Volen guanyar les eleccions.
Però quan es guanya, apel·lant a la venjança, anem malament.
Jo també et dic una cosa, eh? És a dir,
quan moltes vegades quan parlem d'Espanya, jo crec que tenim una visió distorsionada, eh? Jo parlo amb gent d'Espanya, eh? I hi ha molta gent que té ganes de trobar una sortida.
Ah, no, clar,
hi ha gent que fins i tot està més a prop
molta,
de més a prop de postures, sí, que ens sorprendrien.
No. Bueno,
són sí, milions.
Sí, però voten.
Voten i tant de bo votin en un sentit correcte, però no.
I en aquest sentit, jo crec que aquí ara, no sé, fer el fatxenda, posar-se estupendos, dir que n'indulto, tu creus que això és un element electoral potent, o és un element, diguem, que el que demostra és la manca de recursos polítics per fer un discurs en aquests moments mínimament assenyat?
Són les 9:38 minuts, és que hi ha Xavier Fina. Deixa'm dir que el PP, el que deia ara, crec que ho era el Tian, eh? El PP ha dit a través del seu líder, Pablo Casado: respetamos la sentencia y valoramos el trabajo de la sala y de su presidenta. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y españoles en su conjunto. Quien la hace, la paga. Jordi Cuixart, el Twitter: missatge des de la presó, la resposta a la sentència, reincidència, ho tornarem a fer, amnistia, democràcia i autodeterminació. I Jordi Turull, només ha piulat, clar i concís i concret: visca Catalunya lliure. Són les 9:38 minuts. Un moment que de seguida tornem aquí al món a RAC1, la Noemí, el Cort Inglés i tot el que toca, però repetim, programa especial ja a partir d'ara aquí a RAC1 sobre la sentència del Suprem, la sentència del procés. Oriol Junqueras, 13 anys de presó; Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, 12, 11 anys i mig, Carme Forcadell, 10 anys i mig, Joaquim Forn, Josep Rull, 9 anys, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, absolts, això sí, inhabilitació, per Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Vinga, folin a mi.
Hola, com estem? Bon dilluns. Fatal. Què tal el cap de setmana? Bé? Si teniu problemes per entendre el contracte de l'assegurança, aneu al Corte Inglés Seguros, perquè els seus assessors coneixen totes les assegurances i us recomanen les més adequades per vosaltres, només de les millors asseguradores. I si teniu qualsevol dubte o hi ha alguna cosa que no enteneu, ells us ho expliquen a l'instant. Els assessors del Corte Inglés Seguros fan les assegurances més senzilles. Aneu-hi i us ajudaran, o entreu directament a seguros.elcorteingles.es. I fins aquest dimecres encara us podeu inscriure a la 6a Woman Race al Corte Inglés de Tarragona, una cursa solidària i per dones que celebrem aquest diumenge. Els beneficis es destinen a l'Associació Espanyola contra el Càncer de Tarragona. Inscriviu-vos-hi al Departament d'Esports del Corte Inglés de Tarragona i també a womanraceelcorteingles.cat. És tot, seguiu-nos a Facebook. Petonets!
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE. Gamma Renault Pro Plus. Solucions a la mida dels teus desafiaments. Oferta RC i Banc vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
Afegeixes una pàgina a favorits, el nou de l'oficina, el grup Afterwork, i ara també pots afegir els teus altres bancs a l'app de BBVA. Simplifica. Afegeix i controla els teus altres bancs sense sortir de l'app líder mundial en banca mòbil durant 3 anys seguits. BBVA. Creant oportunitats.
El Rafa està de baixar al bar i...
Un colacao, sisplau.
Així comença el dia. Obrint el meu sobre i remenant fins que surten aquells grumollets tan meus que esclaten inundant de cacau la seva... Oi que ara et prenies un colacao? Colacao, demana'm al bar.
Carles, la mare ha tornat a caure, som a l'hospital.
Buf, hem de trobar una solució.
Tranquil, he trucat a Cuideo i ben aviat tindrem un cuidador a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 del 11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Ja hi ha a la venda el cupó de l'11 del 11 del 11. El dia que te'n recordaràs, sempre. 11.
Ai, la tardor. Un passeig pel camp? A Aia, els descomptes creixen com els bolets. Troba la llar que estàs buscant. Més de 1.000 vivendes amb superdescomptes de fins al 40%. Coneix tota la informació a aia.es o truca al 901 11 77 88.
Fem un simpa.
Vinga, va! Però on vas? Deia de fer-lo amb Nissan! No
deixis escapar aquesta oportunitat. Només aquest octubre, corre al teu concessionari, emporta't el teu Nissan i guanya't el partit a partit. Benvingut al Simpa de Campions.
Nissan, Innovation that excites.
Especial sentència a RAC1, amb Jordi Basté.
L'he agafat a tots el contrapreu, perquè jo crec que tots esperaven que fos més tard l'hora de la sentència. Ha agafat, això sí, agraïm al Tribunal Suprem que hagi tingut la deferència cap als programes dels matins.
I perquè, més baixes, també.
Que així podrem sentir tot el que opineu vosaltres, però
no és possible,
això,
aquesta filtració...
Ho hagi esvalutat tot.
Que no és exacta, però és aproximada, ho hagi esvalutat tot, no? Perquè és, aquesta filtració, en un fons, fins a totes les tertúlies, tots els debats a aquesta hora, estàvem tots pendents d'una filtració que no era la realitat, però que sabíem que s'hi aproximaria bastant. Vol dir que en un moment donat el que algú amb seny deu haver pensat, escolta, doncs ja donem la bona, no? Perquè posats a especular anem per feina, no?
Aquí hi haurà diversos temes, clar, que a partir d'aquí s'obren moltes branques. El primer que ens ha sortit és, lògicament, la sentència. Però al marge d'aquesta sentència, hi ha altres branques, que és les filtracions. Per això quedarà ja, ara queda tapat, però ja en parlarem ja, perquè, no sé, jo si un Suprem ha de tenir fuites com les que ha tingut el Suprem durant tots aquests dies. Però dit això, hola, Benet Iñigo, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, estàs? I tu ja tens la sentència aquí al damunt.
Ja tenim la sentència,
sí. I hi ha un tema molt important que a tu et preocupa molt, cosa, perquè, clar, no oblidem que aquí el Suprem és la instància superior, però hi ha d'altres que estan jutjant altres casos on els Mossos són protagonistes. Per exemple, el cas del major Trapero.
Exacte.
És a dir, què diu la sentència sobre el tema del paper dels Mossos?
Diguem-ne que té moltes derivades, com explicàvem aquest matí, aquesta sentència, i jo m'estava mirant ara què diu aquesta sentència sobre l'actuació tant de Joaquim Forn, exconseller d'Interior, com dels líders de les identitats socials, no?, per les mobilitzacions. Doncs bé, el que tenim és que Joaquim Forn dona per aprovat, els jutges donen per aprovats, que va, diguem-ne, manipular els Mossos d'Esquadra i que aquests van accedir a, doncs, fer veure que complien les ordres, però que en realitat no les complien. És a dir, dona per bona aquesta versió que els Mossos, diguem-ne, estaven sota les ordres de la direcció del procés independentista sediciós, segons aquesta sentència. Per exemple, parla de que la parella de Mossos que anava a cada escola, que els Mossos van defensar que era el dispositiu que havien acordat amb les altres forces per saber què passava a totes les escoles, doncs ell diu que això es va anunciar amb cínica, ell, vull dir la sentència, es va anunciar amb cínica notorietat perquè la gent pogués oposar-s'hi. Per tant, està parlant d'aquest cinisme. Pel que fa a les mobilitzacions del 20 de setembre, per exemple, també critica la sentència que es donés facultats, cito textualment, facultats mediadores a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart. És a dir, que aquesta manera de treballar dels Mossos, que sempre busquen, doncs, que hi ha la unitat de mediació, busquen la interlocució amb els convocants de les protestes, doncs, que ells van defensar que era el normal en totes les manifestacions, la sentència, el tribunal, el que diu és que no s'hauria d'haver donat aquesta funció mediadora als líders de les entitats socials, i cita, per cert, la sentència el lema del "ho tornarem a fer" de Jordi Cuixart. Ajustant dos sus conductes a aquestes pautes, el que defensava el Jordi Cuixart, diu "lo volveremos a hacer". És a dir, en la multitudinària oposició ejercida frente a les forces i cuerpos de seguretat, tanto estatales com autonòmiques. És a dir, que creu que el paper de Jordi Cuixart va anar increixendo i que aquest "ho tornarem a fer", aquesta frase que va deixar anar l'últim dia de judici, doncs serveix com a argument per castigar Jordi Cuixart en aquest sentit de que s'oposaven a l'acció de les forces i de seguretat de l'Estat.
Raül Romeva acaba de fer una piulada llarga, quan diu una piulada llarga, fa un text directament on diu, des de la presó de Lledoners, "fa mesos que ens van sentenciar preventivament, avui a les preses i presos polítics ens usen per cronificar problemes polítics. Volen sentenciar també tot un moviment. Però s'equivoquen. Aquesta presó injusta és una eina política que, combinada amb la fermesa de la ciutadania, ens determinarà encara més en aquesta lluita pels drets col·lectius. Reivindiquem-nos, siguem conscients de les nostres fortaleses, la primera de totes, un objectiu noble, la llibertat des de la radicalitat democràtica i el civisme. Cap sentència canviarà les aspiracions polítiques de milions de ciutadans, ni aquesta ni les que vindran. No deixarem d'insistir, d'anar-hi, d'aprendre, perquè tan clar tenim que el camí i la mirada seran llargs com que la seva por som nosaltres. Dempeus, combatius i dignes, esperança i llibertat, Raül Romeva Rueda." És de la presó de Lledoners, amb una fotografia que té ell penjada, en aquesta, que posa que referèndum és més democràcia. Per cert, que des de Tsunami Democràtic diu que deien exactament tothom al carrer, però donaran més dades a partir de la una del migdia. A partir de la una del migdia, segons això. La informació que, clar, que l'Espanyol tenia diu que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart podran passar el Nadal a casa per permisos penitenciaris, que és allò que comentàvem abans, que havíem comentat aquest matí i que també ho havíem publicat a La Vanguardia, que aquesta és la perspectiva que se'ls obre després de la sentència dictada per la sala penal. Són els condemnats, recordem que Sánchez i Cuixart tenen 9 anys de presó, diu que,
que
són els que porten més temps a la presó. Els dos van ser, recordem, empresonats per qui va ser jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, el 16 d'octubre de 2007, quan la causa va passar al Suprem. El magistrat Llarena va confirmar aquesta mesura cautelar. Cuixart i Sánchez porten, per tant, 728 dies privats de llibertat. Els hi falten 3 mesos, concretament 93 dies, per complir la quarta part de la condemna, el que els hi obre la porta als permisos de sortida. La norma penitenciària estableix que es podran concedir permisos de fins a 7 dies de durada, fins a un total de 36 o 48 dies per any, als condemnats classificats en segon o tercer grau, respectivament, sempre que hagin extingit la quarta part de la condemna i no hi hagi mala conducta. Segons aquesta informació de l'Espanyol, Joaquim Forn podrà sortir el mes de juny, perquè hauria complert llavors la quarta part de la pena, i Junqueras haurà d'esperar més, fins al gener del 2021. Diu que així Junqueras podrà accedir permisos de sortida abans que la Carme Forcadell, perquè l'expresidenta del Parlament està condemnada a 11 anys de presó, però porta privada de llibertat menys temps que no Oriol Junqueras. Per tant, Forcadell podrà sortir un mes després que Oriol Junqueras. Estem parlant del febrer del 2021.
Perdona, Jordi, és que en Brunet recorda una cosa que l'hauríem d'aclarir per saber-la. Que recorda que el fiscal Javier Zaragoza va posar una clàusula preventiva quan va formular les conclusions definitives.
Sí, però és això, això que t'estan dient que estan quantumbat. Això ho han tombat. Per tant, confirma...
La clàusula preventiva era, per completar la frase de la Pilar, era que no pogués sortir ningú
permisos
abans d'haver complert el 50% de la pena.
Dins de la barbaritat, el que és evident és que hi ha alguna coseta. És a dir, efecte familiar. És a dir, que per entendre'ns, Cuixart i Sánchez podran sortir a la presó per Nadal. Reitero que això és, tenint en compte les condemnes, és a dir, el xocolat al lloro, per entendre'ns. Però, en fi, 10 minuts a les 9. Estàs llegint més coses. El Benet hi va fent que no amb el cap, trobant-se amb alguna sorpresa, interpreto.
Bueno, estic aquí repassant. Ara estem fent una lectura molt ràpida, molt en diagonal.
Llegeix, doncs. Espera't un moment, que vaig cap a... Digues, Benet.
No, només una coseta que m'està sorprenent, que és que recordeu que van passar centenars de policies, de guàrdies civils, de gent que van a votar l'1 d'octubre i de gent que va estar el 20 de setembre a les portes de la Conselleria d'Economia. Això van ser moltes sessions del judici. Doncs bé, el tribunal diu que no ha tingut en compte cap d'aquests testimonis perquè estaven marcats per una profunda càrrega emocional. Diu, ofrecieron una versión filtrada por una profunda carga emocional. Per tant, totes aquestes sessions d'agents i de votants que van a declarar, diguem-ne que no han servit de res.
Molt bé, aviam. Podem anar. Anem a la presó de Lledoners, primer, perquè a la presó de Lledoners allà hi havia gent que s'hi havia col·locat ja, que havia estat aquesta nit, dormint allà, davant del centre penitenciari, on hi ha la majoria dels presos. En aquests moments tenim el Joel Penya. També hi ha moviment, oi, en aquest centre penitenciari, Joel? Bon dia.
Sí, també hi ha moviment, però no tant com en altres llocs, perquè la gent ja està esperant aquesta mobilització de cara a la una del migdia. Hi ha força gent, també ara, que després d'escoltar quina ha sigut la sentència, s'estan desplaçant de penitenciari de Lledoners, però molts es troben que no poden entrar en cotxe i han d'aparcar lluny, per tant la gent començarà a pujar caminant fins aquí davant de la porta de Lledoners.
Molt bé, gràcies, Joel. Tornem més tard. Anem al Suprem, si hi ha alguna novetat, Marc Poyat o Marc.
Doncs bé, aquí anar repassant tots aquests centenars de fulls de la sentència. Segons el tribunal, els acusats sabien des del moment en què es va dissenyar aquest procés independentista que no existeix cap marc jurídic per fer una secessió que s'aconsegueixi per una simple via sense un altre suport que no sigui el d'una normativa de ruptura constitucional que diu que perd la seva eficàcia en el moment de la seva publicació. Diu, els acusats sabien que un referèndum referèndum sense la més mínima garantia de legitimitat i transparència per a la comptabilització del seu resultat mai seria homologat per observadors internacionals que estiguessin, que fossin certament imparcials. Diu, eren conscients de que la ruptura amb l'Estat exigeix alguna cosa més que l'obstinada repetició de consignes dirigides a una part de la ciutadania que confia ingenuament en el lideratge dels seus representants polítics i en la seva capacitat per portar-los a un nou estat que només, diuen, existeix en l'imaginari dels seus promotors.
Amb el tema de la violència, el que acaba de dir el Benet Iñigo dels testimonis del 20 de setembre, sembla com si la sentència digués i encara podria haver estat pitjor. És a dir, sembla com si la sentència digués això. Hi ha una altra història que, permeteu-me, sabeu que avui dia, quan es llegeixen la sentència, els advocats hauran d'explicar alguna cosa, però és que llegir-se tota la sentència els hi costarà, perquè estem parlant de quants folis, estan numerats o no estan numerats, no?
La veritat és que encara no m'he mirat el número de final.
No
els donen
numerats, eh? No. Per cert, que el Barça acaba de ser la primera entitat que acaba de fer un comunicat dient el Futbol Club Barcelona com una de les entitats de referència de Catalunya i d'acord amb la seva trajectòria històrica des de la defensa de la llibertat d'expressió i del dret a decidir, avui, després de la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem amb relació al procés obert contra els líders cívics i polítics catalans, manifesta que, de la mateixa manera que la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte, tampoc ho farà la presó dictada avui, perquè la presó no és la solució. La resolució del conflicte que viu Catalunya passa exclusivament pel diàleg polític. Per això, ara més que mai, el club demana a tots els responsables polítics que lideren un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte que també ha de permetre l'alliberament dels líders cívics i polítics condemnats. El Futbol Club Barcelona manifesta també tot el seu suport i solidaritat a les famílies dels que són privats de la seva llibertat. Les signes del Futbol Club Barcelona, que ja s'ha posicionat en contra de la sentència dictada aquest matí pel Tribunal Suprem. Diana Riba, la dona de Raül Romeva, dolor. Això és el que sentim avui a casa i els que volen que sentim molt de temps. Diuen, però, que allò que és personal és polític. Per això farem política a les institucions i al carrer fins a trobar la justícia que ens ha mancat, per tu, per ells, pel país i pel futur. Urgent, declaració institucional del president de la Generalitat d'aquí a una hora i mitja, quarts de 12, al Palau. El president Torra estarà acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, de la resta de membres del govern de la Generalitat i de representants institucionals del país. Després d'això, intentarem que la consellera de Justícia, Esther Capella, vingui aquí al Monarracú per parlar-ne. Deixa'm dir que sembla que m'acaba d'entrar el Xavi Sala, que ha fet un exercici de publicar, si vols preguntar-t'ho, Pilar, són 400, sembla que seria gairebé 500 folis.
493.
493 folis.
S'havia especulat que serien més de 1.000. Doncs
pues mira, no arriba a 500, 493. Pilar Rahola, que em volia dir alguna cosa. Pilar, digues.
Agraeixo la promptitud amb la que el Barça ha respost. Jo espero que ara hi hagi una allau en cadena de totes les entitats socials i polítiques i econòmiques importants d'aquest país davant del que és un acte d'agressió tan ingreu a les institucions i als representants polítics catalans. Jo tinc la convicció, ho vaig dir l'altre dia al fax i ho vull repetir, que estem davant de l'agressió judicial més greu que hi ha hagut a Catalunya des de l'afusellament de Lluís Companys. És a dir, després d'aquell judici, d'aquell judici farsa, sense cap mena de dubtes, no havíem tingut una agressió com aquesta. No puc entendre de cap de les maneres que en aquests moments no estigui tothom que té alguna cosa a veure, més enllà del que pensi políticament, del que voti, que estigui en contra de la independència, que cregui que s'ha fet molt malament, tot el que vulguin, però acceptar amb normalitat, sense protestar, si més no, mostrar una mínima dignitat davant del que és una claríssima agressió a les nostres institucions, em sembla que ja seria hora. I finalment un apunt, que potser és menor respecte al que estic dient, o a mi m'ho sembla, que és que, clar, tota la instrucció de Llarena, tota, es va basar i va pivotar al voltant de la rebel·lió. Gràcies a pivotar al voltant de la rebel·lió, es van vulnerar els drets polítics dels representants catalans. Es van vulnerar al Parlament de Catalunya, on se'ls va permetre exercir, i es van vulnerar al Congrés de Diputats, assumint que, com que la instrucció parlava de rebel·lió, la rebel·lió era l'única acusació que podia permetre vulnerar els seus drets polítics.
El Parlament Europeu.
Com es fa ara, i els del Parlament Europeu? Què fan ara que després de 2 anys els hi cau la rebel·lió i si s'hagués mantingut la sedició amb les seves regles i amb el seu relat, no se'ls hi haurien vulnerat els drets? Tot plegat és una gran mentida, és una gran construcció de la mentida.
He de dir que jo,
per això que comenta la Pilar, i per venjar.
Això que diu la Pilar Rahola, hi ha un fet que avui hi ha altres derrotats aquí, eh? Un és, efectivament, el jutge Llarena, la jutgessa Lamela,
són grans derrotats,
i també i jo crec que aquí el PSOE farà molt èmfasi en això, i si no el temps, amb PP i Ciutadans, amb el tema que la utilització de colpistes, cop d'estat i tot plegat...
És igual,
això,
és que no els hi passarà res.
Mirar que PP i Ciutadans...
Els hi donen una medalla, home.
Que PP i Ciutadans, efectivament, mentien quan deien això. Per cert, que el govern espanyol a hores d'ara no es planteja en cap cas un indult pels polítics independentistes, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, assegura que això, en tot cas, ho han de demanar els condemnats, i remarca... No, no és veritat. Pot demanar el Marius Carol, si vol. Sí, és a dir, ho podem demanar qualsevol de nosaltres. Si es pot demanar, i automàticament el que ha de fer és hi haver una resposta judicial el més ràpida possible. És a dir, l'indult el podem demanar des del... Segons la Constitució, la pot demanar qualsevol persona del carrer d'on sigui. Es pot demanar l'indult per a qualsevol dels presos, qualsevol presos. Dit això, el ministre assegura que el govern del PSOE vol que els presos compleixin la sentència íntegrament. Ho acaba de dir a Televisió Espanyola.
No és una decisió discrecional del govern. Esto lleva un procedimiento, es el propio interesado quien lo tiene que solicitar.
¿Y si se lo solicita?
Son los tribunales juzgadores los que tienen que posicionarse, ¿eh? Y no, yo es que no tengo por qué plantearme una hipótesis, porque la posición del gobierno es que se cumpla la sentencia, que se ejecuta y se cumpla la sentencia.
Sí, sí. Dos minuts i les 10 en punt del matí. Un instant, perdona, Benet, digues. Benet,
no, estava...
Benet, digues, porta 493 pàgines al damunt. Endavant.
Doncs estava llegint ara, hem parlat del paper dels Mossos, no?, de com aquesta sentència doncs, ve a dir que els Mossos estaven a les ordres del procés i, per tant, no van impedir el referèndum. Diu, per exemple, que no interfirieron los Mossos en la emisión de votos más allá de alguna actuación aparente y en un número mínimo de centros, en aquesta línia, però també parla de l'actuació de les altres forces de seguretat. Aquesta sentència, que era un dels dubtes, si entraria o no, perquè no era l'objecte d'aquest judici, doncs parlar de l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. I diu, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que en numerosos casos exigieron asistencia. A primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes...